Clara Ponsatí, bon dia.
Hola, bon dia.
Vens a Sabadell a presentar el teu llibre, Molts i ningú, que és un llibre de memòries, on hi volques molt de la teva trajectòria. Quin és el missatge que t'agradaria que s'emportessin els lectors?
Ai, és una pregunta molt difícil. Jo crec que és que el missatge que potser m'agradaria és que el missatge de que venim de molt lluny, de que tenim unes arrels molt fondes i molt riques i molt interessants i que per tant som un poble amb una gran trajectòria i que malgrat els entrebancs dels últims anys tenim esperança i esperem que un futur encara brillant.
També parles de tot com va ser la convocatòria de l'1 d'octubre i també de la part més difícil, no, que és l'exili. Com ha estat el retorn a Catalunya? Hi ha una certa por també a que hi hagin detencions o que hi hagi unes certes represàlies a aquest retorn? O en el punt que estem ara mateix, amb tot el tema de la llei de l'amnistia, ja no és així?
En el meu cas particular no hi ha... No tinc cap problema de temença de detenció perquè el jutge que em perseguia ja va dir que només em perseguiria per desobediència i per tant ja em va detenir perquè volia fer-me declarar, però després d'això no anticipo res més que si l'amnistia no es materialitza un judici per desobediència.
Tot i això, clar, sí que seria una beneficiària, no?, de la llei de l'amnistia, que està aixecant molta polseguera. Què opina de la llei i què opina de la gent que hi està en contra i que estan provocant un cert retard, no?, en la seva aprovació?
Bé, hi ha, diguem-ne, contraris des de diverses perspectives, no? O sigui, és evident que a dintre d'Espanya hi ha una gran proporció de la població i dels partits, els partits polítics, especialment el PP i Vox, que són contraris a qualsevol mesura que reconsideri l'ofensiva punitiva dels tribunals espanyols davant de l'1 d'octubre. Per altra part, dintre de Catalunya també hi som uns quants que no veiem clar que això de l'amnistia hagi de ser un pas endavant per l'independentisme en la mesura que s'ha intercanviat per la carta de donar suport al PSOE en el govern d'Espanya i col·laborar amb la governabilitat espanyola. Estaré, perquè les coses estan encara molt verdes i ja veurem com s'acaba de materialitzar això de l'amnistia. Jo crec que podria ser que acabés materialitzant-se amb el retorn dels exiliats i amb l'aixecament de la persecució contra moltes persones que mai haurien hagut de ser perseguides, però crec que això serà molt complicat i amb comptagotes si és que finalment es materialitza. Evidentment que jo estaré molt contenta del retorn dels meus companys i com més aviat millor, no tinc cap mena de reserva, més faltaria. Però de totes maneres jo tinc reserves sobre la política que s'ha fet per assolir aquesta amnistia.
Creu que el preu que es paga per l'amnistia és massa elevat? Perquè comenta això, no?, de si és a canvi de donar suport a certes iniciatives, que potser millor no comptar amb aquesta llei?
Jo crec que sí, però vaja, en tot cas els partits polítics tenen les seves estratègies i hem observat que les seves estratègies no sempre són consistents amb els seus anuncis electorals, però vaja, això és desgraciadament un fenomen molt recurrent a la política en els últims anys i això és el que estem vivint ara.
Com veu el gir que ha fet Junts a Madrid cap a un tipus de rol més pactista i més al costat del PSOE?
Bé, jo crec que al final el que veiem és que Junts ja feia temps, o una part molt important de Junts ja feia temps que volia participar de forma més còmoda de la política autonòmica i de la política espanyola, que el discurs que feia potser condicionat per l'exili del president Puigdemont, potser al principi de forma potser sincer, però en tot cas que una part important de Junts ja va participar en la negociació de l'indult, ja va expressar moltes renúncies a canvi de l'indult, i després hem vist com amb l'amnistia, diguem-ne, aquest gir s'acabava de concretar. Continuen fent servir una retòrica més encesa que la retòrica que fa servir Esquerra, però jo crec que hi ha una convergència i una unitat d'estratègia, malgrat que se manté la picabaralla entre ells per veure qui és més, qui té més control i capta més electorat. Hi ha una baralla fratricida des de fa anys, que en realitat potser probablement va ser el que va fer descarrilar el 1 d'octubre, però vaja, en les accions i en els fets, no, de fet, no hi ha diferència.
En el cas de Sabadell també hi ha hagut un apropament entre Junts i el PSC fins al punt que Junts ha entrat al govern del PSC. No sé com veu aquest tipus d'acostaments, perquè clar, en clau Madrid sí que hi ha doncs, aquesta lectura pro o no independència, però en el cas local potser canvia, no?
A veure, jo desconec els detalls de la política local de Sabadell, però vaja, en general crec que això s'ha donat a diverses... a moltes localitats de Catalunya, que hi ha un afany d'entrar a participar a la governabilitat de les institucions i que això es fa de la mà del PSC quan convé. Hem sentit que a Barcelona hi ha un moviment de fons també en aquesta direcció, que de moment no s'ha materialitzat, però vaja, que no seria, a mi no em sorprendria que s'acabés materialitzant, i crec que és sobretot l'interès dels quadres de Junts, que són els que al final hi tallen el bacallà, doncs de participar de les governabilitats de les institucions, de participar de forma més activa, que l'oposició és una política més ingrata que està al govern, i s'accedeix a menys recursos i a menys capacitat de fer política. Ho dic no, amb realisme, però amb tot el respecte, però esclar, la renúncia política i ideològica que això significa, crec que s'ha d'anar destapant, no és innocu. Treballar amb el PSC és treballar amb el partit que va col·laborar amb el 155, amb els judicis del Suprem, amb els empresonaments, i que segueix entestat a impedir l'autodeterminació de Catalunya.
I ja per últim li volia preguntar sobre el tema de la llista cívica, que se n'està parlant molt, de fet aquí Sabadell per la Independència, la delegació de Sabadell de l'ANC i també la de Terrassa estan en contra de com s'està fent aquesta llista, diuen que no s'estan seguint doncs, els preceptes que s'havien firmat. No sé si segueix de prop aquest tema i si té una opinió formada sobre això.
No segueixo el detall de les picabaralles locals o no locals de l'Assemblea Nacional Catalana sobre aquest tema. Jo ja he dit diverses vegades que si per una part em sembla que és natural que sorgeixin alternatives polítiques i alternatives electorals que discuteixin l'hegemonia en els tres partits que fins ara l'han tingut, no acabo de veure clar que això s'hagi de fer amb una llista dita cívica que vol venir a ser una llista d'aficionats, per entendre'ns. Jo crec que Catalunya necessita polítics solvents, valents, intel·ligents, preparats. Tot això podria donar-se en una llista cívica, però ara mateix em sembla que no és el més probable.
I si veuríem una quarta força independentista, si es creés, si existís?
A priori no em veig ni m'hi deixo de veure. Dependrà de com avanci la materialització de possibles altres forces polítiques en els pròxims mesos o anys. És molt complicat. És evident que hi ha un buit, que hi ha tot un electorat que s'ha quedat orfe, però engegar una nova força política és molt complicat, no és posar la barraca i obrir el negoci, és bastant més complexa que tot això, i per altra part jo crec que una cosa així l'han de liderar doncs, generacions que no van participar, o que en tot cas no van participar encapçalant les iniciatives de l'any 17, que hi ha d'haver gent jove, gent solvent, gent professional, i això de moment a mi em sembla que costarà molt de trobar, perquè si bé jo vaig parlant amb molta gent que en veuen la necessitat, però tots es treuen les puces de sobre i volen que ho facin uns altres, aleshores això realment és complicat.
Doncs moltes gràcies, Clara Ponsatí, per atendre Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer estar a Sabadell. Feia molt temps que no hi era i n'estic molt contenta.